Bon dia. L'augment de partícules en suspensió dels darrers dies ha pogut incrementar les patologies respiratòries.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Hem vist com ha pogut incrementar les patologies respiratòries, no? Molt especialment en persones vulnerables com infants, amb empitjorament de patologies cròniques, però també en l'augment del risc cardiovascular de també persones grans. No?
Acabem d'escoltar el pediatre mediambiental Ferran Campillo en declaracions a Ràdio Olot i Olot Televisió, com ara escoltàvem, sobre aquest augment de partícules en suspensió, especialment que afecta col·lectius vulnerables, com és el cas dels infants. Campillo explica sobre aquests efectes que ha tingut el fum procedent dels incendis de l'oest de la península, que són fets que cada vegada són més comuns i que la societat s'hi ha d'anar adaptant. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest inici de setmana de l'última d'agost. Avui és dilluns, 25 d'agost de 2025.
El dia en 4 minuts.
Més de 10.000 persones han passat per la 43a edició de l'Es Dansa. L'organització tanca amb un balanç positiu un nou festival. A Tortellà, la tercera edició de la Crema encén la figura d'un tort de gairebé 3 metres d'alt i un de diàmetre. Aquest any s'ha posat especial atenció en el paper de la dona durant la crema. Al Ripollès parlarem de 500 a 3.000 euros de multa per fer servir incorrectament els contenidors de recollida selectiva, en aquest cas a Camprodon. L'Ajuntament posa mà dura als particulars i establiments que facin mal ús del sistema de recollida. El llibre Entre Mans recull les experiències i inquietuds de 14 pageses en el món agrari. A les entrevistes es tracten problemes que afecten les dones, però també a la petita pagesia. Parlarem dels 125 joves que participen a les brigades d'estiu de la Garrotxa. Enguany s'han realitzat a 13 municipis de la comarca on s'han dut a terme accions comunitàries i de manteniment d'espais. En esports, la Unió Esportiva Olot tanca la pretemporada amb victòria al camp del Sant Jaume Olot B. Els de Roger Vidal han superat el seu filial aquest diumenge a la tarda per 0-4 i on els olotins han mostrat una bona versió. En ciclisme, Àlex Molinar comença amb bon peu la Vuelta. El ciclista olotí ha tancat les dues primeres etapes a la part mig-alta de la General abans de l'inici de la muntanya aquest dijous des de casa nostra, des d'Olot. I avui a la contraportada per segon any consecutiu parlarem d'Eduardo Paniagua, que és el modista encarregat de restaurar i deixar llestos els vestits de la faràndula olotina per les festes d'altura. Entre descosits, pedreria, malmesa i nous projectes assegura que en 10 anys encara es veu fent aquesta feina. Avui l'escoltarem.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Obrim el focus. Sense trens entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú per l'incendi en un comboi. Els bombers ja han aconseguit apagar l'incendi en un tren de Rodalies a l'estació de Calafell i evacuar el centenar de passatgers que hi viatjaven. El consum de biomassa forestal creix un 12% el 2024 i s'enfila fins a gairebé 550.000 tones anuals. L'aprofitament d'aquest material redueix les emissions de gasos en més de 215.000 tones. Reobren les platges de Badalona després de 3 dies tancades per un vessament d'aigües brutes. La zona de bany ha estat tancada des de l'episodi de pluges de divendres que va col·lapsar el clavegram. 3 detinguts dissabte a Roda de Barà per intentar forçar un cotxe de la policia local i ferir lleument un mosso. Una quarta persona que hauria participat en els fets va aconseguir fugir. A l'àmbit internacional, un atac israelià a prop de l'hospital Nasser a Gaza mata almenys 14 persones, entre ells 4 periodistes. Els reporters assassinats treballaven per mitjans com Reuters o Al Jazeera, entre d'altres. I un equip de hip-hop català torna d'Arizona com a subcampió del món. L'equip de 33 ballarins de la companyia Entity Dance Family s'ha penjat la medalla de plata en la categoria Mega Crew, on comparteixen equips de més de 10 persones. L'apartat meteorològic d'aquest dilluns s'espera un augment de la nuvolositat durant ja aquest dilluns amb bandes de núvols que van arribant de sud a oest. El cel acabarà força ennuvolat durant el dia d'avui. Durant aquest matí ja s'han detectat algunes precipitacions, especialment al terç sud de Catalunya. Pel que fa a la segona part del dia, la nuvolositat s'anirà retirant. S'obriran grans clarianes per l'oest del país, però al mateix temps creixeran les nuvolades a Prepirineu i també a comarques com és el cas de la nostra, de la Garrotxa. Pel que fa a la temperatura mínima, ha estat semblant a la d'ahir diumenge, especialment al litoral, i això sí, en alguns punts superiors a 2 i 4 graus respecte a la comparació d'ahir diumenge. Si tot està com va previst, ja de cares a aquesta tarda, el cel més tapat provocarà que la temperatura en alguns punts de Catalunya arribi fins als 30 graus. En el cas de casa nostra, les màximes poden rondar entre els 24 i 25 graus. De cara demà dimarts, el temps no farà net del tot, però tindrem moltes més clarianes matinals. Es preveu l'arribada de xàfecs, especialment a l'oest de Catalunya de cara al vespre. La temperatura repuntarà de manera molt clara.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dia cap i cua, dilluns 25 d'agost de 2025, última setmana del 8è mes de l'any, on comencem parlant de l'augment de partícules en suspensió dels darrers dies que ha pogut incrementar les patologies respiratòries, especialment en col·lectius vulnerables com els infants. És l'anàlisi que en fa el pediatre mediambiental Ferran Campilló sobre els efectes que ha tingut el fum procedent dels incendis de l'oest de la península. Remarca que són fets que cada vegada són més comuns i que la societat s'hi ha d'adaptar.
L'informatiu del migdia.
La Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica alerta la població sobre el risc per a la salut associats a l'exposició al fum i recorda que els col·lectius més vulnerables són els infants, les persones grans, les dones embarassades i els pacients amb malalties respiratòries o cardiovasculars davant els grans incendis forestals que cremen des de fa dies al nord-oest de la península. El pediatre mediambiental Ferran Campillo ha analitzat quina afectació ha tingut el fum d'aquests incendis a Catalunya, i en concret a la Garrotxa, on s'ha vist el cel tèrbol en els darrers dies.
Hem vist com ha pogut incrementar les patologies respiratòries, no? Molt especialment en persones vulnerables com infants, amb empitjorament de patologies cròniques, però també en l'augment del risc cardiovascular de també persones grans, no?
Fins i tot les persones sense patologies prèvies poden patir una disminució de la funció pulmonar o dolor toràcic com a conseqüència del contacte amb el fum. Campillo també ha remarcat els efectes que pot arribar a tenir en persones grans.
Hi ha molts estudis que apunten que després d'un incendi o després d'un gran augment de les partícules en suspensió hi ha, per exemple, un repunt d'ictus, no? Que no es dona de manera immediata, sinó que en els següents dies, fins al mes aproximadament, hi ha un repunt d'episodis d'ictus.
El pediatre mediambiental ha explicat les principals recomanacions a tenir en compte en aquests casos.
Una de les coses més importants a fer no és només prendre aquestes mesures pal·liatives, sinó que actuem davant del canvi climàtic amb tot el que té a veure amb el transport, amb la indústria, amb els residus, no? Perquè realment, si no, tindrem un problema no només com el que estem veient ara, sinó també per més endavant i les generacions futures.
El fum dels incendis conté partícules fines, gasos irritants com el monòxid de carboni, òxids de nitrogen i composts orgànics volàtils, així com altres substàncies tòxiques. L'exposició a aquests contaminants pot causar efectes aguts que van des de la irritació ocular, nasal i de coll, la tos o la dificultat per respirar.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull DAIFE. DAIFE. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Més de 10.000 persones han passat per la 43a edició de Les Dansa. L'organització tanca amb un balanç positiu. La proposta de dur més espectacles al carrer de les Preses ha estat un èxit, tot i la pluja. També hi ha hagut una molt bona resposta per part del públic a les propostes emergents. Ens en dona tots els detalls l'Òscar Gravalosa.
Aquest divendres, els Manresa va estrenar el seu espectacle Mil Primaveres, una peça que, segons expliquen els seus creadors, Sergi Estabanell, Jordi Gros i Arantxa La Buena, combina la dansa d'arrel amb la revolució, ja que ambdós es duen a terme al carrer. L'espectacle parla de la revolta i planteja quines revoltes hi ha hagut fins ara i quines són les que afecten l'espectador. Segons afirmen, això ho han aconseguit en part gràcies a la composició original de Marina Tomàs Armado, que ajuda a ressignificar els balls, un element que, com explica La Buena, resulta molt important.
És un treball de revisió i de ressignificació. És un treball en el que hem agafat danses tradicionals, com per exemple la jota, el ball de bastons, i l'hem ressignificat, sí? Hem com fet aquesta revisió i l'hem actualitzat amb els elements més contemporanis, no? Des de la dramatúrgia, des de la mirada coreogràfica, espaial...
En general, l'equip directiu de Les Dansa valora positivament l'edició d'enguany. Tot i la pluja, han pogut dur a terme molts espectacles al carrer i, segons explica la directora del festival, Núria Feixes, fins i tot les propostes que no havien destacat molt han tingut bona rebuda.
Ahir, a la companyia del País Basc, que de fet era una proposta que tampoc havíem destacat molt, però va tenir una molt bona rebuda. Crec que, de fet, totes les propostes que vam veure el dissabte a la tarda van tenir molt bona proposta i eren... propostes que potser no havíem destacat inicialment, però que van tenir molt bona rebuda.
Qui també valora positivament el festival és l'Ajuntament de les Preses. Segons explica l'alcalde, Albert Danés, la major quantitat d'espectacles al carrer de l'edició d'enguany ha ajudat molt a construir comunitat.
Bueno, aporta aquest dinamisme, aporta de que la gent es tropi al carrer, de que la gent surti al carrer, de que la gent doncs, pugui anar a veure espectacles doncs, conjuntament, i això al final crea comunitat. I que realment doncs, la cultura sigui un motiu de crear comunitat doncs, ens satisfà molt. A més, doncs, el poder doncs, obrir doncs, el poble a tothom que vulgui, que li agradi la cultura i que pugui compartir doncs, aquesta estona amb nosaltres.
El que també destaca Feixes és la mirada al passat que han dut a terme el dissabte al matí per commemorar la dansa tradicional.
Cap de setmana també he mogut, en aquest cas a Tortellà, la tercera edició de la crema ha encès la figura d'un tort de gairebé 3 metres d'alt i un de diàmetre. Aquest any s'ha posat especial atenció en el paper de la dona durant la crema. L'espectacle ha comptat amb la participació de més de 100 voluntaris.
Aquest dissabte s'ha celebrat la tercera edició de la crema de Tortellà, un acte que commemora el setge i l'incendi del poble durant l'atac carlí de l'any 1873. En l'edició passada, l'espectacle es va dur a terme dins l'església, ja que volia posar el públic en la pell dels voluntaris que es van atrinxerar durant la crema. En l'edició d'enguany, l'espectacle s'ha dut a fora i, segons explica el dramaturg de la peça, Carles Batlle, el focus s'ha posat en donar veu a les dones que també van estar presents durant el setge, però que no han passat a la història.
Ens fem una pregunta que és com és que si també s'hi van tancar dones, com és que no en coneixem el nom, no? I aleshores, a partir d'aquí, aquestes dones emergeixen amb una escena poètica com les veus de la memòria que venen a ajudar la gent d'avui també a resistir davant dels infortunis de la vida contemporània.
Un altre element que també ha cobrat molta importància és la figura del tord. Aquest ocell té una vinculació molt estreta amb Tortellà i a mesura que s'ha anat celebrant l'espectacle ha guanyat més rellevància. Aquest any s'ha creat una figura de gairebé 3 metres d'alçada en forma de tord que ha cremat durant l'espectacle. Segons el director de la crema, Josep Iglesias, aquest acte simbolitza un renaixement.
El tord és l'escut de Tortellà, surt la figura d'un tord, i és un animal que encaixa perfectament amb la idiosincràsia d'aquesta festa. És un animal que és un petit animal salvatge que ens podem trobar en aquests entorns i que finalment nosaltres recreem la imatge de l'au fènix, la seva mort per el renaixement un cop cremat.
Tot aquest muntatge està possible gràcies a la participació de voluntaris, que enguany han superat el centenar. Tot i això, gestionar tantes persones també ha suposat un repte, però la rebuda de l'espectacle està molt positiva per part del públic. Aquest és un sentiment que l'Ajuntament de Tortellà comparteix, ja que, segons explica el seu alcalde, Josep Reig, això ajuda a potenciar la cultura.
Per nosaltres és un fet històric que ens agrada recordar i, a més, de la manera que es fa, no penso que amb això el que estem fent és potenciar, des de l'Ajuntament creiem que s'està potenciant la cultura popular, Després, des de l'aspecte social, és molt important perquè hi participa cada any i participa més gent. I després hi ha la part lúdico-festiva, que com totes les festes ha de tenir, no? I estem molt contents i molt agraïts a la gent que organitza aquest acte, perquè realment porta una feinada, i a més cada any ens sorprenen amb un nou format, o sigui, no és mai el mateix espectacle, i això també té el seu mèrit.
Un cop conclòs l'acte, la vetllada ha acabat amb un sopar popular amenitzat amb un ball i música a càrrec de Manelic de Pera.
Marxem un moment de la Garrotxa, anem cap al Ripollès, on es passa dels 500 als 3.000 euros de multa per fer servir incorrectament els contenidors de recollida selectiva, en aquest cas a Camprodon. L'Ajuntament posa mà dura als particulars i establiments que facin un mal ús del sistema de recollida. En aquest cas, el consistori instal·larà càmeres de videovigilància als punts més conflictius per detectar qui són els responsables i alhora poder aplicar sancions econòmiques. Informa Paula Sayago.
Camprodon detecta males pràctiques als contenidors de recollida selectiva, una mala praxi que porta el consistori a voler instal·lar càmeres de videovigilància, especialment a les zones més conflictives. Per lidiar amb aquesta realitat, demanen als veïns i veïnes que es facin servir els contenidors de recollida que hi ha ubicats a diversos punts del municipi. L'alcalde, Xavier Guitart, a més, recorda com el municipi disposa d'una deixalleria i del servei de recollida de trastos a domicili.
I ens sap molt de greu que haguem de perdre tants recursos, no, personals amb la brigada, cada dia havem de perseguir, havem d'estar mirant totes les àrees, perquè cada dia d'aquest mes de juliol i agost hem tingut diversos contenidors amb trastos que no toquen i que no pertoquen a les àrees de deixalleria, i demanem des de l'Ajuntament, primer de tot, demanem aquest, no, sisplau, aquesta autocrítica, i intentem ser tots, no, tots volem un poble net i correcte, i en canvi fem coses, no, que praxis totalment diferents. I per altra banda, també és veritat que l'Ajuntament, a través de la Mancomunitat, es farà una licitació conjunta i amb aquestes àrees més complicades que tenim s'instal·laran càmeres.
Tot i que aquests mesos el municipi incrementa el seu nombre de residents, la problemàtica hi és durant tot l'any.
La veritat que us haig de dir que amb la brigada sí que esmarem molts esforços passant per les diferents àrees recollint trastos durant tot l'any. I fins i tot m'atreviria a dir que ens trobem en contenidors on moltes vegades hi trobem dins els contenidors coses com poden ser runes d'obres, com poden ser bombones de butar, com poden ser lavabos, vàters, coses que tots sabem, no? que no poden anar als contenidors.
Aquesta mala pràctica realitzada, tant per particulars com per establiments, pot generar una sanció econòmica d'entre els 500 als 3.000 euros.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. Radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Radiolot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Radiolot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
El llibre Entre Mans recull les experiències i inquietuds de 14 pageses en el món agrari. En les entrevistes es tracten problemes que afecten les dones, però també a la petita pagesia i alhora les explotacions agroecològiques.
Aquest divendres s'ha dut a terme la presentació del llibre Entre Mans, una obra que recopila 14 entrevistes a pageses que encapçalen operacions agràries de petit format o agroecològiques. Segons explica l'autora del llibre, Laia Déumada, aquest és un homenatge a totes les pageses que l'han influenciat a la seva vida. Aquest recull les seves inquietuds i els problemes que acostumen a afrontar, però també aborda problemes que afecten a tots els pagesos.
Del tema del relleu, per exemple, de si els fills voldran fer-se càrrec de les explotacions, serà un. Després, si hi haurà prou terra també per treballar, perquè ara les agroindústries són les que ho dominen tot, i la petita pagesia, encara que el país, el govern s'omple la boca de la defensa, a l'hora de la veritat defensa poc, no hi ha legislació sobre el preu de la terra, és molt difícil accedir-hi, és molt difícil dedicar-te, i si estàs de lloguer, doncs que el propietari decideixi que en un moment donat te n'has d'anar, no? Per tant, és un tema complicat.
Tot i que el llibre centra en el món de la pagesia, Ahumada defensa que està enfocat a tothom, ja que se'n poden extreure lliçons de vida. Una de les pageses entrevistades, Isabel Bert, afirma que, sobretot, això pot canviar la forma de percebre l'entorn.
Crec que és molt important que ens donem compte que allà on vivim hi ha molta potencialitat d'obtenir els aliments que necessitem per viure, i acostumar-nos, la gent que no ens ha llegit el llibre, sí, ser conscients de que tot allò que mengeu i que pugui ser produït aquí a la Garrotxa, en aquest cas, o al vostre voltant, és important comprar-ho d'aquí i a la gent que ho fa. I així mantenir viu un sector agrari que cuida el territori i el manté.
El llibre compta amb il·lustracions de Rosa Vidal Tossas, que s'ha centrat en les mans d'aquestes pageses. Segons Ahumada, aquest és un element molt important, ja que és amb les mans com aquestes dones es fan càrrec no només de la terra, sinó també de la vida i dels altres.
Abans dels esports, hem de parlar dels 125 joves que participen a les Brigades d'Estiu de la Garrotxa. Enguany s'han realitzat a 13 municipis de la comarca, on s'han dut a terme accions comunitàries i de manteniment d'espais. També s'han estrenat algunes propostes formatives, com un curs de primers auxilis impartit per Creu Roja, que els joves podran incorporar al seu currículum. Natàlia Moreno.
L'Àrea d'Educació i Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa ha coordinat un any més les Brigades Joves d'Estiu. Les Brigades és un projecte consolidat que durant el mes de juliol mobilitza joves de diferents municipis de la comarca per tal de participar en accions comunitàries i formatives. En aquesta 18a edició s'ha realitzat en 13 municipis, com ara Besalú, Les Planes d'Hostoles, Ridaura, Les Preses o Tortellà. Albert Danés, conseller de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa, explica que les brigades obren els joves en un espai de participació directa en la vida municipal.
Un projecte que, a més, doncs, posa en valor el sentiment de voluntariat, el treball en equip, el treball per la comunitat, el treball doncs, amb uns serveis i treballar per al poble doncs, per doncs, donar un cop de mà doncs, el dia a dia de les necessitats que tenen doncs, diferents ajuntaments de la comarca i alhora també col·laborar amb diferents serveis que poden doncs, organitzar doncs, des dels ajuntaments, com escoles bressol, com casals d'estiu, i crec que és un projecte molt, molt bonic en aquest sentit, que realment doncs, tots els joves coneixen de primera mà doncs les necessitats de cada municipi i alhora hi poden participar. I aquest participar és crear comunitat i és tenir coneixença doncs, de cada municipi.
A cadascun dels pobles, els grups de joves acompanyats de monitors i monitores realitzen tasques diverses a través d'una programació que s'adapta a les necessitats i les característiques de cada poble, com a la jardineria, pintura, manteniment, pintar murals pel poble, suport a l'arxiu, distribució de cartells i propaganda de la festa major del poble, control i manteniment dels espais, com ara la piscina, als parcs o suport a la biblioteca. És a dir, tot tasques en benefici del municipi. Malgrat això, els joves no només fan tasques de manteniment. Sergi Burgos, un dels monitors, explica que durant les brigades també hi ha espai pel lleure.
Aquesta iniciativa està a tota la comarca. Diferents pobles, diferents localitats fan el mateix que nosaltres, que és això, fer feines i intentem enllaçar-ho una mica amb el lleure, que hi hagi un mix de les dues coses i on els joves contribueixen a en feinetes dels pobles.
Un total de 125 joves brigadistes garrotxins han dedicat les primeres setmanes d'estiu a fer activitats diverses, totes amb un denominador comú, l'esperit del voluntariat i el servei a la societat. És el cas, per exemple, de l'Anna Joanola, l'Elsa López, l'Estel Sidera i la Mia Colom.
Avui hem vingut aquí al parc perquè hi ha bastants bancs que estan en mal estat i hem vingut a veure si els podem pintar de nou.
Nosaltres estem en una organització on pensem objectes i doncs aquí a Brigades ens encarreguem de fer-los.
Nosaltres cada dia tenim unes tasques assignades, com per exemple anem a pintar bancs i passos de zebra, reguem, arreglem coses, i després de cada dia bueno, anem a esmorzar i anem a la piscina, que és com la recompensa que tenim.
Hi ha dies que pintem, dies que reguem, a vegades netegem inclús el clavegueram.
Vam anar un dia com a fer jocs a l'escola, amb el casal de l'escola, amb els nens com més petits, i bueno, això va estar bé.
Enguany, a banda de les tasques habituals de suport a diferents serveis municipals, s'ha posat el focus també en una proposta formativa, un curs en tècniques bàsiques de primers auxilis a càrrec de Creu Roja. Aquesta acció no només ha portat coneixements pràctics sobre com actuar davant d'un accident, sinó que també ha enfortit valors com la responsabilitat, l'empatia i la capacitat de reacció en situacions crítiques. Tots els participants han rebut un diploma homologat per l'entitat que podran incorporar al seu currículum.
Gaudeix de sopars a la fresca a la terrassa de Vic Grec Solfa. Pots escollir entre una àmplia varietat de propostes. Tapes, torrades, hamburgueses, plats de pasta, amanides, carns de proximitat a la brasa i els dijous, peix i marisc per sopar. Tenim obert migdies i vespres. Informació i reserves al 972 26 83 37. Aquest estiu, fes crec i gaudeix de la terrassa de Vic Grec Solfa. Vine a fer un bicrec.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, la Unió Esportiva Olot tanca la pretemporada amb victòria al camp del Sant Jaume Olot B. Els de Roger Vidal han superat el seu filial aquest diumenge per 0-4 i on els olotins han mostrat una bona versió. Guillem Ferrer, un dels destacats d'aquestes setmanes de preparació de l'Olot, ha marcat un doblet. Ha estat l'últim test de pretemporada dels olotins abans de l'inici de Lliga d'aquí a 15 dies. Tancament de partits de pretemporada de la Unió Esportiva Olot amb bones sensacions. Aquest diumenge, primer equip i filial s'han vist les cares a Sant Jaume de Llierca, on el Sant Jaume Olot B ha rebut a l'Olot en el marc d'un nou test de pretemporada pels dos conjunts. Sobre el paper, els de Roger Vidal eren els favorits, i així ha estat. S'han mostrat superiors des de l'inici, i a la primera meitat, Guillem Ferrés, amb un doblet, ha estat el més destacat amb dos gols, que han arribat al minut 24 i 31. El tècnic de l'equip, Roger Vidal, s'ha mostrat satisfet amb el pas endavant del seu equip.
Bones sensacions, ja no només pel resultat, sinó perquè hem fet un pas endavant en quant a jocs, i més no de les coses treballades aquestes últimes setmanes. I bé, pel demés, anar avançant, anar preparant l'inici de Lliga d'aquí 15 dies.
A la represa, dos gols més del bàndol olotí, obra de Pedro del Campo i de Marc Mas. El Sant Jaume Olot B, filial del primer equip de la Unió Esportiva Olot, no ha tingut opcions i seguirà la pretemporada de preparació per la seva estrena a Primera Catalana aquesta temporada. Sergi Vilaqueig, entrenador del filial olotí, ha remarcat que encara els hi queda molt treball per fer.
Bueno, que ens falta molt per millorar. Nosaltres portem 15 dies treballant, físicament hem de treballar, ens hem d'adaptar tots una mica, ens falta molt. A nosaltres ens falta molt, ens falta molt.
Per la banda olotina, l'equip ja ha tancat els partits de pretemporada i se centra en el debut a la Lliga el proper 6 de setembre al camp del Barbastro. Vidal ha detallat que s'han corregit errors per arribar el millor possible a l'inici.
Corregint errors que s'han donat en diferents partits de pretemporada, anem trobant-nos més còmodes a atacar a camp rival, continuem amb la solidesa defensiva, per tant, bueno, anar treballant per, tal com et dic, poder encarar el partit de Barbastre amb les màximes garanties.
La Unió Esportiva Olot encara una setmana neta de partits, ja només pensa en el Barbastro i l'inici d'una segona federació que es preveu d'allò més igualada. De futbol passem a parlar de ciclisme, on Àlex Molinar comença amb bon peu la Vuelta. El ciclista olotí ha tancat les dues primeres etapes a la part mitjalta de la General, abans de l'inici de la muntanya aquest dijous. Amb l'etapa que surt des d'Olot, el Caja Rural ha apostat per situar bé els seus corredors a la General amb l'objectiu de guanyar alguna que altra etapa. La Vuelta a Espanya ja ha arrencat aquest cap de setmana amb les dues primeres etapes. La prova, que aquest dijous arribarà a Olot amb la sortida de la sisena etapa, té un garrotxí entre els participants. És l'olotí natural dels Països Baixos, Àlex Molinar, ciclista del Caja Rural i que ocupa el 46è lloc de la General. En aquestes dues primeres etapes, Molinar ha començat a demostrar que és un dels homes forts del seu equip. Es troba 49 segons del líder Jonas Vingegaard, un dels favorits a endur-se aquesta Vuelta. Molinar ha explicat a Ràdio Olot i Olot Televisió què espera de la prova en la que és la seva segona participació.
Bueno, jo ja sabia de feia temps, no?, que faria la Vuelta, ja m'ho va comunicar l'equip i per donar-me més que res temps pues, per mentalitzar-me i preparar-me. I bueno, bé, l'encarem bé, no? Hem estat amb l'equip fent alçada a Andorra durant 3 setmanes preparant i res, he estat una setmana a casa i ja hem viatjat cap aquí, així que bé.
La Vuelta comença el seu recorregut d'aquesta setmana encara en terres italianes abans d'arribar aquest dimecres a Figueres, on es farà la contrarrellotge per equips. Serà la prèvia de l'etapa de dijous amb sortida des d'Olot i amb Àlex Molinar com un dels destacats del Caja Rural.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, per segon any consecutiu, Eduardo Paniagua és el modista encarregat de restaurar i deixar llestos els vestits de la faràndula olotina per les festes d'altura. Entre descosits, pedreria, malmesa i nous projectes, assegura que en 10 anys encara es veu fent aquesta feina amb la mateixa il·lusió. Ens ho explica l'Abril Coma.
La contraportada.
Eduardo Paniagua és el responsable de la preparació i restauració dels vestits de la faràndula d'Olot per segon any consecutiu. Va començar el procés amb la festa de Corpus, encarregant-se dels primers arranjaments com portar els vestits a la tintoreria. El modista explica que l'estat de les peces es ressenten molt entre ball i ball.
Se fa una revisió general de tot, de dalt a baix de totes les peces. El tema de la neteja de los caps per dintre i tot això sempre se fa 4 o 5 vegades. Porque van ensayando y bueno, sudan y tal con la calor y tal.
Els desperfectes més habituals són descostures o pedres que s'han fet malbé. L'any passat, Paniagua va necessitar 4 mesos de feina entre Corpus i les festes, però enguany calcula que en 2-3 setmanes pot tenir-ho enllestit. Tot i això, remarca que no és una feina puntual. No és fer uns vestits nous, sinó ajustar-los als nous balladors. El modista treballa sempre restaurant intentant respectar els dissenys originals de Lluís Carbonell i la reproducció dels vestits actuals de Teresa de Bodes. A més de la faràndula olotina, Paniagua també ha confeccionat vestits nous pels gegants del barri de Sant Cristòfor, un procés que li comporta molta dedicació, ja que ha de començar de zero, des del patronatge fins al resultat final. Pel que fa als materials, Paniagua defensa la qualitat i la durabilitat.
Tot el que és tema de teixit i tal, s'han utilitzat sempre els millors. Està tot molt ben pensat i calculat. Els vestits de los gegants, per exemple, se fa un estudi en el que s'emporta un trosset del teixit a Manresa per pesar el teixit, perquè té un pes en concret que tiene que ser molt clar. No se fan uns vestits perquè durin 3-4 anys, sinó perquè durin un temps llarg.
Durant els dies de festa, el modista porta sempre a mà el seu kit de supervivència, amb fil, agulles, alicates, filferro i pedres decoratives en cas d'imprevistos durant les festes. Amb passió i dedicació, Paniagua confessa que no es veu deixant aquesta feina.
Al llarg de 10 anys encara penso en continuar amb aquesta feina. És una il·lusió que arribin festes i que surtin i tot això, per mi és molt emocionant i no vull deixar-lo per això, sobretot.
Quan s'obrin les portes de l'hospici el 5 de setembre, sortirà a lluir la seva feina.
Amb Eduardo Paniagua i la preparació dels vestits a la faràndula olotina, a poc més de 2 setmanes de l'inici de Festes d'Altura, tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 25 d'agost de 2025. Com sempre, més detalls a garrotxadigital.cat de tots els continguts informatius i, si ho volen, a partir de les 3, aquí a l'antena de Ràdio Olot amb els butlletins informatius. Gràcies per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.